A tot això, continuem pendents de quines conseqüències té l'aplicació de l'article 155. Avui hem tingut a Enric Millo aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, explicant, per exemple, que no descarten que hi hagi més cessaments dels càrrecs de la Generalitat si hi ha una pèrdua de confiança. De fet, ha dit que havien estat estudiant cessar un al càrrec de la Generalitat perquè estava fent comentaris a entitats relacionades amb el seu tema, podríem dir, que estava explicant mentides, ha dit Millo, sobre el paper del govern espanyol i de les conseqüències de l'article 155, que li van fer un toc d'atenció i que va canviar aquesta actitud. Però que igual el divendres hi podria haver alguna novetat. Després, tot i que li han preguntat i repreguntat del dret i del revés, no ha volgut anar més enllà. Però, en tot cas, aquestes conseqüències de l'aplicació de l'article 155 i després també aquesta explicació que va sopar diverses vegades amb Carles Puigdemont i el seu entorn en els dies previs al referèndum de l'1 d'octubre i que ell proposava solucions per intentar evitar el xoc de trens, podríem dir, i ell diu que a l'altra banda no li agafaven aquestes solucions perquè els va veure decidits a buscar precisament aquesta confrontació. El que vull dir és que ni des d'una banda, ni des de l'altra, ni des de la judicatura, ningú està fent res per rebaixar el suflé, sinó que tothom continua pujant l'aposta.
Veurem divendres si fan fora algú, perquè ell ja ho ha dit amb ell, ho ha dit molt bé, ha dit, escolta'm, aquí fotem gardela a la penya que s'està portant malament i llavors, si es porten bé, no els fem fora, però si es porten malament, sí.
Bueno, el criteri de la pèrdua de confiança és molt subjectiu i pot variar en qualsevol moment, així que no sé. Sobre el tema de les reunions i si, no sé, jo tinc dubtes de si estaven tots al mateix sopar o a la mateixa reunió.
Què vols dir, que hi ha versions diferents de les sopars i les
reunions? Sí, és evident, vull dir, no sé, però jo no he aconseguit saber quina era la proposta que es feia per part de l'administració.
Tu t'ho creus, això del sopar? Perquè, clar, aquí, ara tothom ha sopat. Aquí tots han sopat, tu.
Aquells dies, de veritat, eh? Aquells dies va haver-hi molts contactes, molts que no s'han fet públics, i segurament hi havia molta gent interessada en que no s'arribés al joc final que va haver-hi. El marge de que no es faci públic el contacte, i si era un sopar o no era un sopar, o era un esmorzar o era un dinar, que crec que va haver-hi alguns bastant de surrealistes.
Per què?
Pels protagonistes. El que, no sé, el senyor Millo no ha explicat aquest matí era exactament què era el que ell proposava. O sigui, a mi m'ha semblat entendre que havia proposat com una mena de grups de treball per veure com sortien de l'atzucac.
Una mena de CDRs, diries.
Però no crec.
No crec.
Tot i que s'ha de reconèixer que el senyor Millo aquest matí ha donat una explicació del CDRs i del
molt
seu
bon,
funcionament.
Molt bon, és boníssima.
Més d'un del seu partit hauria d'escoltar.
Ha dit violents envoltats de pacifistes. Però és un violent, l'envoltes de pacífics. És com un alferrat amb patates fregides. L'alferrat és el violent i les patates fregides són els pacifistes.
Ha volgut ser curós per dir que sempre hi ha alguns elements violents, però bueno, o sigui que el CDR en si no era violent, sinó que hi havia persones violentes que s'aprofitaven del CDR.
Jo he patit perquè pensava... Saps què m'ha passat? Quan ha dit això, jo he dit, ara li han perdut la confiança i el cessaran com a càrrec de confiança, que és ell. De veritat, perquè quan ha dit això, m'ha semblat poc ardorós. O sigui, dient que hi havia pacifistes...
Bastant menys que l'Andrea Levy, segur.
Dient que hi havia pacifistes, aquí s'ha passat, jo trobo, quan de tothom fet, sap que...
De fet, resposta a Enric Millo amb aquestes declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, recordem, Millo diu, hores abans que Puigdemont convoqués el referèndum, li vaig dir que hi havia una solució, vaig comprovar que a l'altre costat de la taula l'objectiu era la col·lisió i que si arribàvem a un acord s'acabava el procés i Puigdemont li va dir que no tenia més remei que arribar fins a la col·lisió. Aquestes declaracions ja estan respostes per El Sartadi, també a través de Twitter, dient, Millo, saps que això no és cert, com a mínim sigues valent. El president va ser molt clar, amb garanties de no aplicació del 155 i la retirada de les forces enviades a agredir els ciutadans, ell hauria convocat eleccions. Una decisió que no va ser fàcil.
Però el que va dir...
Estan parlant de coses també, diferents, eh? Perquè un parla de quan es va convocar el referèndum...
Un parla d'abans de l'1 d'octubre, que és Millo...
Que va ser el 7 de setembre...
Sí, que abans de l'1 d'octubre parla Millo i El Sartadi parla del 26,
el referèndum es va convocar
27,
no? El 6-7 de setembre. Mm. I El Sartadi està parlant del final, diguéssim, sobre si el 26 d'octubre, sobre si havia d'anar a eleccions o no. Mm-hmm.
Vaja, jo em perdo amb sopars i amb dinars, no? A part, les reunions on es sopa o on es dina acostumen a acabar malament perquè ni es fa una reunió ni es sopa o es dina. Per tant,
fas un carajillo i fas uns tuits. Sí, mira el Daps. L'altre dia van quedar el Daps, els d'en Villarejo i els dels Ciutadans, i escolta, va fer uns cafès.
Sí, exacte. Millor, jo sóc partidari de fer cafès.
A la terrassa, van quedar a terrasseta.
Sobretot de fer tiles. Però abans l'Òscar deia, no, ningú no està renunciant. Jo crec que no és que ningú no estigui renunciant, jo crec que sí que hi ha hagut renúncies en els dos bàndols, per dir-ho ràpid i malament. En primer lloc, l'independentisme ha renunciat a la unilateralitat i sembla que està renunciant a la desobediència que es va plantejar a les eleccions del 21 de desembre, perquè el 21 de desembre se'ns va dir que en teoria nosaltres votàvem la restitució d'un govern i d'un president. Per altra banda, el govern central jo crec que també està fent, o la gent intel·ligent de Madrid està fent renúncies, perquè estan veient que per molt que faci 155, per molt que imposis eleccions, doncs hi ha dos milions de persones que s'entesten a votar el que volen votar.
Però quines renúncies diries que estan fent, Bernat?
Home, ells han renunciat a no fer un 155 molt heavy, és a dir, jo crec que al Rajoy li interessa personalment treure el 155 i que hi hagi un govern autonomista. El problema no és que ningú no renunciï, sinó que jo crec que algun dia s'hauran de... Sí, no és la meva solució, eh? Però que algun dia s'hauran de pactar certes renúncies. És a dir, si l'independentisme, amb les veus de Roger Torrent o de Joan Tardà, per exemple, últimament, és a dir, el que jo anomeno l'esquerrovergència, està dient, escolti, nosaltres ara, diguéssim, parem això d'anar a sac, ens calmem una mica, fem guaret, parlem no amb els que pensen com nosaltres, però, no, insisteixo, no és la meva opció, però amb els que tenen...
Jo d'ampliar la base.
Aquella mandanga d'ampliar, al meu entendre,
és
mandanga
que utilitzat, que
d'ampliar la base, llavors estiguem 4 anys amb guaret, si cal, hem de tenir un president circumstancial... Per això es va parlar de les figures de Maragall, de Mascarell, etcètera, etcètera, que això ja seria l'hòstia, perdoneu. És a dir, fer 7 anys de procés per acabar amb el Mascarell, això seria, vamos, d'ajuntament d'una justícia poètica brutal. Però, bueno, si aquesta gent fa això, tard o d'hora s'haurà de pactar amb el govern espanyol resultat. És a dir, tard o d'hora se'ls haurà de dir, mira, escolti, nosaltres no... Una mica el que han dit la gent als judicis, vol dir, nosaltres no renunciem a ser independentistes, renunciem a la via unilateral, que és el que han dit molts, diguéssim, de les persones que estan jutjades. Recordem que quan tu estàs jutjat i parles d'un comportament polític, estàs obligat a seguir-lo, no és que et surtis de la presó i te'l puguis saltar. Llavors, tard o d'hora, aquestes renúncies s'hauran de pactar. El que passa és que, clar, buscar un heroi a les renúncies és difícil. Hi ha molt poca gent que alci el braç i digui jo vull ser el molt honorable 131 o el molt honorable de la calma. Per això és normal que estiguin buscant un personatge de l'antic règim.
Ostres. La Isabel fa cara com l'endia. Ai, moltes coses aquí.
No, tot això que he descrit no és la meva opció.
No,
eh?
No, el que passa és que jo crec que hi ha el punt de la perversió de les peticions de diàleg, no? I de com la gent ha d'anar a seure's en una taula de negociació, no? I mira, ara citaré el Carles Puigdemont el dissabte passat, no? Aquest dissabte no, sinó el dia que va fer la roda de premsa a Berlín, després de sortir de la presó, que va dir que a la negociar no es anava renunciat des de casa, no? Crec que va dir literalment això. O sigui, que tu has de poder seure en una taula demanant la independència i després ja veurem com t'aixeques d'aquesta taula, no? El problema és que hi ha una banda que tampoc no vol seure en una taula si el que està a sobre de la taula és la independència, no?
Amb la qual cosa,
el problema...
Clar, és que en l'entrevista ja ho va dir, que en Rajoy no se li havia volgut posar el telèfon i que no hi havien pogut parlar. És a dir...
No, el Rajoy no va trucar a Mariano Rajoy.
Però va explicar que a través d'un intermediari ell havia dit, vols que parlem amb en Rajoy? I l'intermediari va dir, en Rajoy no
passat,
pot.
Això havia passat abans, que a través d'un ministre, ho va explicar el president d'aquesta manera, a través d'un ministre, havien contactat a veure si era possible aquesta conversa. La conversa directament no es va aprovar i tenien i ells dos tenen el seu mòbil personal sense passar per les oficines ni pels gabinets de premsa. El dia 26 el que va haver-hi va ser una conversa entre el cap de l'oficina del president de la Generalitat i el cap de l'oficina del president del govern espanyol. I aquí ja van veure que això no tirava, diguéssim. Jo és que no sé si el problema són els interlocutors. Vull dir, amb els interlocutors que tenim actualment, que són Carles Puigdemont, Mariano Rajoy, el diàleg és impossible.
Però imagina't que canvies els interlocutors. És impossible. És a dir,
no tant, eh?
És a dir, la idea d'anar ara potser ara és diferent,
no,
però...
Depèn.
Què has de demanar tu i sobretot què no has de demanar? Sí. De esto no se habla. Imagina't a Soraya, per exemple.
Sí. No, el que passa és que... O sigui, és evident que en aquest moment... Tal com deia el Bernat, o sigui, qui és el president que diu que jo renuncio, aquí hi ha allà, eh? O sigui, aquí és el president del govern espanyol que diu ara seuré a negociar amb els independentistes després de dir durant 5 anys que, no, que d'això no es
perquè,
pot parlar.
Perquè
no?
estic segura que el que negociarien seria, per part del govern de Madrid, els negociaria el que voldrien ells. És a dir, no diríem, bueno, a veure, parlem de la independència d'un referèndum acordat. No.
Sí, però, no, és evident, però...
Jo, perdoneu, més que del que es pugui parlar, jo crec que ara, i a més és el que importa més als nostres oients, diria, vaja, no m'agrada parlar per ells, però és el que es pot fer. És a dir, aquí el tema no és si un és independentista, si un és unionista, no, sinó el problema, diguéssim, és que ens hem acostumat de tots els bàndols possibles a una política a partir, o un llenguatge a partir dels quals els polítics deien coses que sabien que no podien fer. Primer els independentistes, que van iniciar un procés unilateral que ells mateixos no estaven disposats a culminar, però també el govern espanyol. El govern espanyol se n'està donant, insisteixo, de que amb els jutges, amb la llei i amb la mà dura... Aquí no s'acaba el problema. Hi ha gent a Madrid que no és imbècil, i per tant ho sap. Hi ha gent al PP que no és idiota, i per tant ho sap. Llavors, simplement...
No s'acaba el problema, però estaborneixes molt a la gent.
Bueno, perquè és molt difícil...
Tancar la presó d'aquesta manera...
Sí, però l'estabornir, en part, o sigui, quant de temps fa que el govern espanyol diu que el suflé de l'independentisme està baixant?
Sí, això tens raó, però ho deien quan encara no havien fet res. Quan parlaven del suflé, jo crec que ho volien creure.
Però en part, només acaba una cosa. Per això, en el moment que les dues bandes, insisteixo que això no és la meva opció, estan veient que el seu programa sencer no funciona, és a dir, que ells mateixos han hagut de retallar un 20%, i home, amb l'independentisme és claríssim, eh? El que diu Joan Tardà avui no és el mateix que deia fa un any, el que diuen certs sectors del PDeCAT avui, és a dir, que la senyora Marta Pascal volia anar-se'n a Madrid al Senat, doncs fa un any no hagués passat això, no hagués sortit la senyora Marta Pascal.
Ja, tot el que ha passat amb la presó, tot el que ha passat amb la repressió brutal, que cap de nosaltres, almenys jo, no s'esperava que passaria, no s'esperava que s'inventarien sedicions i rebel·lions.
Però malgrat això, malgrat el fet de la presó, que és molt difícil posar-lo entre parèntesis, hi ha hagut un canvi d'anàlisi polític, o sigui, hi ha hagut un canvi de llenguatge inqüestionable. Menys en alguns casos com el de Puigdemont o la CUP, que s'han mantingut d'una manera bastant ferma. També el president ha tingut molt bells vents perquè s'ha presentat, s'ha deixat de presentar. Llavors, si hi ha d'haver-hi una renúncia, escolta, aquesta renúncia s'ha de gestionar, i s'ha de gestionar des de la sensació de que els dos bàndols han hagut d'abandonar premisses seves inamovibles.
Però amb això estic d'acord, que amb els actuals interlocutors és molt complicat. Ah, és a dir, la gent que hi havia en el govern de la Generalitat, que va arribar fins a la convocatòria d'un referèndum i que va parlar d'una república allò efectiva, és molt difícil que ara li digui a la seva gent no, ara no podem anar a la república, per tant tornem a l'autonomisme.
De la mateixa manera
que el govern de Mariano Rajoy, que ha estat l'independentisme és el dimoni, volen romper Espanya, no es pot... Ara, amb aquesta mateixa gent que els segueix i els diu, no, mira, escolta, ara s'haurem a negociar perquè, bé, no són tan dolents i a veure si... També és molt difícil que els uns i els altres canvin i rebaixin.
Quan tu dius que ara dia la gent tornem a l'autonomisme, segurament això seria duríssim, segurament. No cal que t'ho diguin per estar veient el que està passant, però jo crec que tota la gent que va anar a la Mani el diumenge passat estaria contenta de que es comencés per dir traiem aquesta gent de la presó preventiva. Ja seria molt. Crec que hi ha la majoria de gent que té una empatia per la gent que està a la presó inqüestionable, voldria això de moment. I estic segura que després ja es podria parlar del següent pas. Eh?
Jo estic
però el primer pas és aquest, la gent de la presó que està patint.
Que no hi hagués presó preventiva, és obvi que seria una bona notícia per l'independentisme. Ara, també et dic que el següent pas seria dir, i ara què fem? I en el moment en què diguessin, no, ara posarem un govern que compleixi la Constitució, que compleixi l'Estatut... No tothom que estava a la manifestació ho entendria de la mateixa manera.
Mira, no ho sé, perquè crec que el dolor de la presó és molt gran, és molt gran per tota la gent.
De la mateixa manera que tothom que dona suport al Partit Popular, al govern d'Espanya, al moment en què diguessin, no, escolta, ara afluixem una mica i això, anul·lem la presó preventiva i esperem que hi hagi judici. Tampoc no ho entendria tota la gent que vota.
És a dir, a quanta gent li sabria greu que estigui fora de la presó?
Molta gent.
Doncs això em descoratja tant.
En un món ideal, Òscar... que no passarà, però tant del govern espanyol com el govern català, la majoria de les cúpules polítiques dels partits haurien de dir, miri, escolti, el nostre plan A va fallar.
Sí.
I per tant, ara que se li... No només això. Ara que se li exigeix tant al senyor Cifuentes, marxem i que vingui gent nova. Això ho fan els americans. Quan els americans hi ha unes negociacions que no funcionen, no canvien els tòpics, canvien la gent. I els tanquen a un lloc fins que es posen d'acord. Llavors, jo crec que això tard o d'hora passarà. És a dir, hi haurà un relleu en la política catalana de gent.
Bueno, el relleu en la política catalana, en fi, vull dir, el procés s'ha carregat dues generacions de polítics a Catalunya d'una manera bastant...
Un relleu conscient, eh? Vull dir...
Brutal.
El Rajoy, no ha sigut el procés, eh? No fotem.
No, i el procés també, eh? Que m'estàs parlant del senyor Artur Mas, la carregada
del senyor Rajoy. Però hi ha altres qüestions aquí. És a dir, si s'han carregat els que estan a la presó, és perquè estan a la presó.
Sí, en aquest cas sí, però no estem parlant d'això. Jo crec que aquí el problema és que d'inici, tant una banda com una altra...
I per raons diferents, és a dir, Santi Vila, Duran Lleida... Puigcercós, és a dir, hi ha tota una sèrie de gent que han tingut un protagonisme i que el procés, per unes coses o per unes altres, perquè el procés ha anat per una banda que ells no volien seguir, perquè la gent no els ha seguit en els seus posicionaments de terceres vies, podríem dir, perquè en altres casos, perquè ha entrat la justícia i per tant són a la presó. Per tot plegat, hi ha hagut, és veritat, una generació sencera de polítics que han desaparegut de la primera línia.
En el cas d'aquests que deies, al principi, hem perdut uns polítics però hem guanyat uns escriptors.
Bé, escriptors, tothom té llibre, per Sant Jordi també.
Hi ha gent que, per cert, ajudaria retirant-se del tot, perquè hi ha gent que fa passos al costat, però encara vol sortir al Telenotícies.